Informa't de tot el que passa a la teva ciutat escoltant Planeta Prat, al Prat Ràdio.
Planeta Prat.
Minuts per sobre de les 10 del matí, continuem en directe al Planeta Prat. Tanquem la finestra política i obrim la seguretat ciutadana. Ho fem de la mà del Víctor Corbatón. Ell és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra del Prat. Què tal, Víctor?
Molt bé, molt bon dia, Isa.
Benvingut.
Gràcies.
I avui hem de parlar de les estafes. Unes estafes que sabem que al llarg del temps ens han acompanyat, jo crec, des de la història antiga i s'han anat reformulant i evolucionant també amb els nous temps i encara es donen aquestes estafes.
Sí, sí, bueno, és un fet delictiu que és molt antic o històric, no, dintre dels fets delictius, i avui anem a parlar d'un tipus o de modus operandi, no, una forma d'estafar. Aquest no és molt conegut perquè normalment les víctimes són persones amb un poder adquisitiu alt, val? O sigui que no es pateix molt habitualment, perquè són persones que van buscant un perfil molt concret. Mm-hmm. Els estafadors van buscant perfils de persones amb poder adquisitiu, que estan en negocis immobiliaris, criptomonedes, bueno, canvis de moneda, i aprofiten això, no? El que fan és primer contactar amb les víctimes amb anuncis en relació que volen comprar qualsevol tema d'immobiliària, comprar una nau, un bloc de pisos, bueno, no un pis, sinó ja
més.
Quan són compres ja d'un import bastant alt, val? O criptomonedes també, quan han de fer moviments bancaris d'alt efectiu, no? Uh-huh. I a través d'aquest contacte es presenten com persones amb un poder alt d'adquisitiu, no? Lloguen oficines en hotels luxosos, lloguen pisos o oficines també en llocs bastant luxosos, no? I aprofiten aquest engany per guanyar-se la confiança de les víctimes.
Per tant, en aparença és el contrari, no? Tu dius, ostres,
aquí
hi ha bonança,
sí.
I aquí hi ha diners.
Aquí hi ha diners, per això, no? Perquè es presenten en cotxes d'alta gamma, amb jocs de luxe, inviten a restaurants cars, no? I amb aquest engany, no? Les víctimes pensen, pues, que són persones que tenen un poder adquisitiu i que no li enganyaran o no li estafaran.
Aquí ha baixat la guàrdia,
sí.
No? Encara les aparences, com ens determinen, eh?
Sí,
és increïble.
Sí, sí. A partir d'aquí, el que intenten és, ja s'oblida una mica el tema del contacte, no, aquesta compra immobiliària, aquest tema de bitcoins, i el que volen fer és una transacció econòmica d'un canvi de moneda, val? El que intenten és, bueno, nosaltres tenim diner negre que hem de blanquejar una mica, necessitem bitllets de 10, de 5, de baixos,
sí.
I te'l canviem per bitllets de 500 o una mica més, o sigui, bitllets grans, val? Què fan? Bueno, pues al dia de la transacció, pues tornen a anar a un lloc de luxe, intenten mostrar primer diners que són bons, però a l'hora de fer el canvi el que fan és donar el que són bitllets falsos.
Clar, això seria una estafa, jo crec que hem vist, no?, en altres moments, però ara es professionalitza i se l'embolca ja, no?, de tot aquest luxe.
Clar, i clar, el que passa és que els imports són altíssims. Estem parlant de 60.000 euros, 70.000 euros, una quantitat de diners molt alta. Clar, això a mi no m'ho poden fer.
Clar, sí, perquè no tens aquests diners de dir, mira, sí, et canvio 60.000 euros.
Llavors sempre pues, buscant persones víctimes amb poder adquisitiu.
Quan se n'adonen aquestes víctimes
que
aquests diners són?
En el moment que quan obren la bossa o obren la maleta i veuen que els diners pues, no són originals, perquè són de paper o a millor tenen una fila que sí són bones però la resta no són bones, pues en aquell moment se n'adonen. I també passa que moltes vegades no ho denuncien perquè, clar, estem parlant de diner negre, que ja sabien que això no estava gaire bé i moltes vegades no ho denuncien. Altres sí, altres persones sí que ho denuncien, però pues un fet delictiu que està passant. És un fet delictiu on les víctimes pateixen molt perquè estem parlant de molts diners, encara que siguin persones del poder adquisitiu, són molts diners el que perden i que modifiquen, no?, aquest tipus d'estafa segons el tipus de persona.
Segons el que vulgui, no?, vendre o el que necessiti, sí, i vegi que pugui tenir més confiança.
Si estàs venent bitcoins, pues, aprofitant, clar, això. Si estàs venent tema d'immobiliària, pues, aprofitant això. No? Uh-huh. Van modificant aquest tipus d'estafa segons el tipus de víctima. No, clar, fan un estudi de la persona abans d'estafar-la, no? De fer-li li fan un seguiment, no?, de què venen o què fan aquestes persones per després poder enganyar millor.
Fan una inversió en aquesta estafa realment, no?
Sí.
Fan una mica,
clar, no? I jugar també aquestes oficines també és car, o sigui, al final fan una mica d'inversió per després fer una estafa, però clar, en aquestes últimes persones que han sigut detingudes estem parlant de que s'han trobat moltíssim diners, moltíssims joies d'un alt import, un milió d'euros en bitllets de falsos, o sigui que es troben, són persones que guanya bé la vida.
Clar.
Si fan dos o tres estafes, pues, bueno, poden guanyar molts diners.
Aquestes persones normalment del poder adquisitiu tenen doncs un bufet de confiança, d'advocats o uns gestors de confiança. No sé si en aquests casos no han consultat prèviament.
Normalment,
per què passa això?
Normalment no consulten. Per què? Perquè veuen aquesta oportunitat de guanyar diners ràpida. I no ho pregunten. I van directament a fer-ho sense preguntar al seu bufet d'advocat.
Clar, les estafes al final tenen el denominador comú d'agafar la persona que vol ser una mica la més llesta, no? Que en aquest cas sempre pensem que podrem treure un benefici, que som especialment intel·ligents i per tant ens podrem beneficiar d'això. És una mica el leitmotiv de totes.
Sí, i també ells s'aprofiten, no? Aprofiten aquests estafadors, s'aprofiten que saben que ells a millor, la intenció és que tenen és de vendre a que, bueno, per vendre el seu producte, no? Uh-huh. I si per arribar a vendre aquest producte han de passar, clar, per aquí, pues també aprofiten això.
Si estic venent una nau i em demanen fer aquest intercanvi previ, però em compraran la nau, no,
pues ho faig. Uh-huh. Perquè al final pues, podré vendre el que jo vull. No?
Aquest seria doncs, una tipologia d'estafa que hem dit molt concreta, no? Per unes classes socials doncs, benestants, però també existeixen per l'altra banda, no? A gent que s'aprofita de les vulnerabilitats gairebé extremes, no?
Sí,
com són aquest tipus d'estafes, Víctor?
Pues, hi ha diferents tipus d'estafes segons sigui el tipus de víctima, val? Estem parlant de persones vulnerables, per exemple, persones que són estrangeres, i aquí que s'aprofiten, pues s'aprofiten pues les faltes de coneixement de l'idioma, les faltes de coneixement del sistema administratiu d'aquest país, i té pues en totes aquest tipus d'estafes tenen la mateixa forma, no? Es guanyen la confiança de la víctima. Es guanyen la confiança de la víctima i a partir d'aquí intenten pues guanyar diners. Com ho fan? Pues hi ha molts tipus, no? En aquest cas, no, de una notícia que ha sortit és quan havien d'anar a treure diners als caixers, pues anaven ells, els estafadors, en comptes de la víctima, i feien aquests moviments bancaris per treure-li diners a aquestes persones. També a persones amb capacitats diverses, no? Persones discapacitades, pues també hi ha persones que s'aprofiten d'elles per a través de l'abús de guanyar diners, sent amics d'elles, dient que pues no estan passant per un moment econòmic bo i que el deixin diners i que després ja le tornaran i aquest diners mai tornen, no? També persones grans, no? També hi ha persones que es guanyen la confiança de persones grans que són vulnerables perquè a millor pues no tenen fills i es troben soles, i aquests estafadors pues guanyen la confiança perquè amb l'excusa, no, de que l'estan ajudant, pues el que fan és treure-li diners o demanar-li diners o demanar-li que canviï les seves propietats o que són els tutors legals d'aquestes persones, bueno, i abusen una mica d'aquest tipus de persones amb vulnerabilitats.
Com les busquen? Perquè en l'altre cas sí que teníem clar, no, que mitjançant potser alguna venda, algun anunci, doncs, que sigui publicat, a partir d'aquí comença a desenvolupar-se tota l'estafa. En aquests casos de les persones vulnerables, com fan la recerca?
Pues normalment ho fan a través de persones del seu entorn, no? Persones que es dediquen a cuidar o a aquestes persones, pues a través de la informació que el poden arribar d'aquest cercle d'amistat que tenen aquests estafadors, pues comencen a saber pues aquesta persona pues està demanant o està buscant una persona perquè cuidi d'ella, i a través d'aquests anuncis que pot ser a qualsevol lloc, internet, o de persones que estan buscant cuidadors, pues són els llocs on contacten amb aquestes persones. Persones del seu entorn, dels estafadors, no? Persones que ja es dediquen a això i que li passen informació a aquestes persones, no? Bueno, són formes de poder arribar a aquestes persones.
Clar, a partir d'aquí, aquí també hi ha una inversió per fer l'estafa, ni que sigui de temps,
de,
no?
Temps.
De fer-se amb el carinyo o amb la confiança d'aquesta persona.
Sí, sí. Hi ha aquest temps on a l'estafador es guanya l'estima de la víctima i comença a aprofitar-se d'aquesta estima per guanyar el seu interès, no? Interès econòmic o interès del que sigui.
Què ens pot alertar si tenim un familiar o alguna persona que pensem que, doncs, això, veiem unes amistats noves, alguna cosa que ens faci sospitar?
Bueno, pues una cosa seria això, no? Veiem que aquesta persona ha canviat d'amistats o està fent altres coses que no feia abans. Uh-huh. La podem veure també deteriorada, no? Ja no vesteix igual, la roba està bruta, no, la roba ja està vella, no es compra roba, no es compra res. Veus que aquesta persona s'està deixant.
Sí.
També Ostres. Veus moviments en la seva compte bancària que no són els habituals. Veus a millor pues que té una nova parella amb una diferència d'edat molt clara. Bueno, pues amb totes aquestes coses podem veure que hi ha alguna cosa que està passant.
Clar. Com us arriben les denúncies d'aquests delictes? Perquè suposo que en aquests casos les persones acaben destrossades, perquè aquí ja han posat una part també de la seva estima i de la seva confiança, no? I,
sí.
I els han traït amb el més cruel, que és al final aprofitar-se de les persones.
Sí. Ens arriben normalment per familiars, perquè poques vegades ve directament la persona estafada, perquè ell no se sent estafada o no se sent estafat.
Ostres,
se sent a millor traït, però no estafat.
Uh-huh.
El que venen normalment és les persones del seu entorn, fills, filles, germans, bueno, alguna persona de familiar o del seu entorn que ens explica què està passant.
Clar, i a partir d'aquí comença un procés que és bastant dur. No sé si en el cas anterior ens has explicat que hi havia hagut detencions d'aquestes persones. No sé si en aquests casos de les persones vulnerables heu pogut aconseguir doncs, identificar aquestes persones i detenir-les, o com està aquest procés?
Sí, normalment, com són persones properes o que han fet moviments bancaris, es poden identificar fàcilment. El que costa més és que arribin a denunciar, i aquí està el problema, no? Quan tu ets víctima d'un fet delictiu en relació a estafes, cal la denúncia de la persona afectada. I si aquesta denúncia no hi ha, pues per nosaltres, aunque sabem de què està passant això, poc podem fer, no? Llavors és molt important que la persona afectada denunci els fets. I llavors, si hi ha denúncia, sí que és molt fàcil per nosaltres poder arribar a saber qui o què i quants diners ha arribat a estafar.
Mm-hmm. Quan anem a fer aquest procés de la denúncia, quines coses hauríem de tenir clares, quines proves hem de portar?
Pues les màximes possibles. Aquests moviments bancaris, d'on ha anat el diner, a on ha anat el diner.
Mm-hmm.
Si teníem pues, qualsevol...
Una foto amb aquesta persona.
Foto de la persona, telèfon de la persona, missatges escrits o missatges per correu electrònic, tota la informació que es pugui aportar sempre per nosaltres és el millor possible. Si tenim noms o parients o qualsevol cosa, d'informació que es pugui aportar ens va molt bé.
Clar, a vegades sí que és veritat que tens poc, no? O penses que tens poc a aportar en una denúncia, però que aquestes denúncies, a vegades, com es repeteixen, es completen, no?, amb els altres relats d'altres víctimes.
Pel que hem dit abans, no?, pel modus operandi, no? Al final nosaltres també, si veiem que són els mateixos fets de la mateixa manera a les mateixes persones, pues podem lligar aquest fet, que millor no tenim tant, tenim poca informació, amb altres que sí que tenim més informació, no? I aquí també és complicat, perquè entrem en una zona on moltes vegades està al límit entre el que és el que són un delicte, no?, i el que són conductes que no, que són dolentes, no ara no surt la paraula. Clar, perquè quan tu es guanyes l'amistat, no?, i li demanes diners a una persona, pot deixar aquests diners,
clar,
no?
Tu has fet alguna cosa voluntari, però perquè se t'havia prèviament manipulat. Clar.
Manipulat una mica.
Sí.
Llavors, aquí estem a un límit entre el que és la llei i el que són conductes que no són bones, no?
Uh-huh.
O adequades, o són una mica alegals, no?
Es recuperen aquests diners? Depèn dels casos?
Sí, depèn del cas. Depèn de l'estafador que ha fet. Si s'ha gastat, no s'ha gastat. Bueno, s'intenta recuperar. Si arriba un judici, pues li poden demanar que retorni aquests diners. Però, clar, si després és insolvent o el que sigui, pues sempre triga una mica més de poder arribar a aquests diners.
Clar, també aquí molta gent va directament a reclamar al propi banc, no?, perquè també ha de garantir unes mesures dels teus propis diners, però a vegades els hi atorguem aquesta possibilitat donant-los el PIN, donant doncs, moltes facilitats, no?, en aquest cas. Quines serien les premisses que podem recordar per intentar que no ens passi? Perquè és que aquest tema jo crec que ara mateix ens pot passar a tothom, en com tenim doncs, les dades bancàries molt exposades, en com moltes vegades es contacta amb nosaltres per fer algunes transaccions.
El primer de tot és importantíssim no donar informació, cap tipus d'informació nostra, perquè moltes vegades es truquen per telèfon dient que són del banc, dient que són de qualsevol història relacionada amb nosaltres i ens demanen dades, no? Si sou del banc i ja teniu les meves dades, no em tornis a preguntar les meves dades perquè ja les tens. Val?
Tot igual, i que veiem, a vegades canvien fins i tot la manera com entra la trucada i es veu l'entitat bancària pròpia i tu confies en això, clar.
O clonen fins i tot les pàgines web del banc. T'envien una pàgina web que és idèntica a l'oficial, no? I en aquesta pàgina et demanen dades.
Clar.
No poden demanar dades si ja les tenen. O sigui que si et demanen una compte, no li donis perquè el teu banc ja se sap el teu número de compte, ja se sap el teu DNI. No cal que li donis perquè ells ja tenen aquesta informació. I aprofitant això, qualsevol forma d'arribar a nosaltres perquè nosaltres li donem informació és com aprofitant els estafadors per contactar nosaltres.
També fins i tot amb el tema criptomonedes, no? Moltes vegades es fan uns primers moviments que tu pots seguir per la teva aplicació bancària on sí que estàs guanyant els diners que se't promet, no? Si deixes 100 euros aquí, et retornen 125. I així tu penses que serà exponencial fins que dones les teves dades bancàries i a partir d'aquí et buiden el compte, perquè aquí han vingut senyors amb la seva llibreta explicant-nos casos de... Aquí al Prat ha passat això.
Sí, no? I en relació a la criptomoneda hi ha molt tipus d'estafa. I és una moneda que, a més, té un difícil recorregut, o sigui que és molt més difícil per nosaltres rastrejar el seu camí. I molts estafadors estan aprofitant el tema de les criptomonedes per guanyar diners. I una forma és aquesta, no? Et fan veure que fas una inversió, que estàs guanyant diners, i a l'hora de retornar els diners, en comptes de retornar els diners, et neteixen la compte, no?
I et deixen sense res.
Sí.
Clar, el que passa és que aquest senyor concretament que va venir a la ràdio a explicar-nos el seu cas per si podia ser exemple però no volia donar la cara, no?, i les seves dades perquè tenia aquest sentiment de vergonya que tothom entenem, explicava que, clar, si tu veus un partit de futbol i veus anunciat crypto.com, si tu veus un anunci i veus com això està legalitzat i normalitzat, com ell podia desconfiar, no?, quan la signatura d'aquest missatge era la mateixa que ell veia, doncs, en una publicitat. I clar, no tenim encara el coneixement suficient, no?, com a societat per pensar que podrem treure un rèdit d'una cosa que desconeixem.
Correcte, i a més tenim que pensar, i és un consell que donem tant als nanos com als pares, com a qualsevol xerrada que donem, és que a internet no tot és el que sembla. Partim d'aquesta base. Les criptomonedes pues, poden semblar que hi ha persones que es dediquen, que tenen coneixement, que porten anys treballant amb aquest tipus de moneda i que poden guanyar diners. Però la resta que no tenim coneixement, pues, hem d'anar molt en compte amb aquestes coses, perquè no tenim aquest coneixement, que hi ha persones que sí, que guanyen diners, però que porten molt de temps treballant amb això. Nosaltres, si no tenim aquest coneixement, pues, a millor hem d'aprendre com funciona aquest tipus de moneda, hem d'aprendre mesures de seguretat i després començar a fer ús d'aquestes monedes.
Doncs ens quedem ja sense temps, però hem fet un repàs d'aquestes estafes, de com s'han actualitzat i sobretot recordar els bàsics per intentar minimitzar aquests riscos. Víctor Corbato, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Són 2:15.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Luis Rodríguez Alonso. L'àrea metropolitana de Barcelona reduirà